Comencem el Sant Cugat a fons de butxaca dels dimecres amb, donant la benvinguda al Pablo Jiménez, que ve a fer la segona secció de la temporada.
Hola, què tal, Albert?
Comencem parlant de, com és habitual, d'aquest oci alternatiu. Parlem de llibres, de còmics, de jocs, de taula, de sèries, de cinema,
de tot.
Agenda.
Parlem de tot.
Parlem de tot en molt pocs minuts pel que ens porta el Pablo. Com sempre, comencem per parlant del joc d'aquest mes.
Vinga,
que es portes doncs, aquest mes.
Aquest mes recomano un joc en concret, que és Les muntanyes de la locura. Uh-huh. És un joc de Rob Daviau, que ha tret The Beer, i és un joc que és molt curiós perquè és un joc així com una miqueta friki, és a dir, un joc de gestió de recursos i de... Si suposa que som una expedició, està ambientat amb l'obra de Lovecraft, té aquest punt de terror, en teoria, i som una expedició que està ascendint una muntanya per desentranyar un misteri i fugir d'una cosa horrorosa que hi ha allà. I llavors hem d'anar acumulant una sèrie de recursos que són pistoles, llibres, material... Vale. Llavors, per fer-ho, tenim només un minut durant cada torn. Hem d'anar ascendint i hi ha un minut. I llavors hem d'intercanviar-lo entre els jugadors. És un joc cooperatiu. Clar, tens un minut. Llavors és, a veure, va, necessitem tres pistoles i cinc llibres. Qui té pistoles? Jo tinc tot, no sé què. Va. Llavors has d'anar molt ràpid. Què passa? A mesura que vas pujant, els jugadors van adquirint bogeries. Es van tornant bojos. Aquestes bogeries és el que li donen la part, diguem-ne, de party game, de joc així més de societat. Per què? Perquè, per exemple, et pot tocar una bogeria que és només pots dir que sí. Llavors, clar, durant aquell minut, quan estàs negociant, ai, tens pistoles? Sí. Ai, i pots posar cinc? Sí. Ai, i no sé què. I clar, en realitat tens dues, però clar, només pots dir que sí.
Però ningú sap que...
Ningú sap la teva bogeria. O una altra bogeria, també de les senzilletes, pot ser que et toqui... O sigui, no pots parlar si no aixeques la mà i demanes permís. I està tothom parlant i tu amb la mà aixecada esperant insistentment coses d'aquest estil. I cada vegada es van complicant una miqueta més. A mi em va tocar una jugant amb uns amics. Estàvem jugant amb una casa rural, d'aquelles que tenen molt de terreny i tal, i estàvem al pati jugant. I em va tocar la bogeria de t'has d'allunyar de la taula tant com puguis. Clar, això en una habitació, vale, te'n vas amb una cantonada. Però imagina't, amb un pati immens, anar corrents cap a l'altra banda i anar dient que tinc pistoles, que tinc pistoles. Llavors es torna tot una bogeria molt, 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 molt divertida. Joc molt recomanable, absolutament per tothom, i que el poden trobar a les botigues habituals.
Mm, les muntanyes de la locura.
Les muntanyes de la locura.
I perquè la gent que potser no ho sap, per exemple, aquest tipus de jocs on es troben?
Al celler de llibres, segur.
Segur? Segur. Això segur
el
que sí.
El tenim sempre, perquè a més és d'aquells que funciona molt bé. Aquí penso que els Tres Reis també en deuen tenir jocs de taula, o tenien jocs de taula i és fàcil que el tinguin. I si no, hi ha moltes botigues a Barcelona que es pot comprar. Jo ho sento, no recomano portals de compra online, perquè, com comprendràs, com a comerciant local,
jo crec molt en el comerç local,
de proximitat, i llavors pues, bueno, penso que no costa res sortir de casa i apropar-te a la teva botiga.
I pel que fa al preu d'aquests jocs?
Aquest surt una miqueta caret, surt a 30 i pico euros, més o menys, vale? Però val molt la pena. És a dir, caixa gran, molt ben presentat, molts components, molt, molt xulo de veure. Hi ha jocs que són més cars i que tenen molt, ofereixen molt menys. Mm-hmm. O sigui que realment molt recomanable.
Doncs ens apuntem a aquesta primera recomanació del mes, Les muntanyes de la locura. Ara anem al còmic amb un nom que, si no m'equivoco, té ja...
Solera.
Que és Black Sad.
És una obra mestra del còmic. Perdó. Ha tingut tots els premis haguts i per haver. És una obra de Juan Díaz Canales i de Juanjo Guarnido, que és una novel·la negra, bueno, són cinc volums, però ara han recuperat, que estava exhaurit, el volum recopilatori, que té els cinc volums en un sol, i és absolutament meravellós. Vull dir, la trama és impressionant, és digna de la millor sèrie de novel·la negra clàssica, en plan Dashiell Hammett, allò amb el Philip Marlowe, però al mateix temps el dibuix és absolutament preciós, és increïble, i té la curiositat de que cada història té un color com a dominant. La primera té un color negre, després hi ha una amb colors vermells, l'altra amb colors blaus, etc. És una obra molt, molt recomanable. A més, és una sèrie que ja està tancada. Ja han corregut rumors durant anys de que hi hauria un sisè volum. Jo l'estic esperant com a aigüeta de maig. No ha arribat.
No, jo sóc de l'opinió amb aquestes coses que si està tancada...
Exacte, és millor que quedi tancada.
I després, si no, el problema que tens amb això és que pots, corres el risc de
que et decebi.
De decebre't molt. Sí.
Doncs aquesta és realment molt, molt recomanable. Això sí, còmic per adults, vale? I molt, 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 molt ben treballada. Això sí, que no es sorprengui ningú, els protagonistes són animals antropomòrfics, és a dir, que agafen forma humana. Però és que et dona igual. Vull dir, quan estàs llegint la història, el de menys és si és un animal o és una persona, perquè les trames o tot el que presenta... A més, un dels còmics que millor ha fet una crítica del nazisme i del neofeixisme més potents.
Mm-hmm. Dèiem això, Black Sat és ja un mite, però hi ha un tema que crec que cal comentar, que sovint la gent es queda amb els còmics, amb el Tintín i l'Astèrix. El còmic per adults és una indústria molt potent.
Molt, moltíssim.
Més enllà, evidentment, del manga, sí, sinó el còmic occidental per adults.
Aviam, el còmic europeu, en general, planteja uns temes que es podrien tractar perfectament amb qualsevol altre tipus de literatura. És a dir, jo ho considero part de la literatura, l'únic que es basa en un dibuix, en canvi, en la descripció. Però hi ha còmics, no sé, per pensar, Maus, que... jo què sé, el de... Ai, com es diu? Cosmópolis, era un altre. Persèpolis, el de la noia aquesta iraniana. O sigui, hi ha còmics amb un contingut adult absolutament brutal, però no perquè hi hagi sexe o hi hagi violència, sinó contingut adult per la reflexió que et provoca. I realment molt recomanable.
Mm. Ara, per parlar de la següent part, dels que és les llibres, diguem-ne, hem d'escoltar una cosa abans per fer-nos una idea de cap on anirà la cosa. Música que, de fet, està d'actualitat.
Sí.
Estem pendents d'aquesta última temporada de Joc de Trons. Però no venim a parlar d'això, sinó d'una altra obra.
Bueno, sí i no.
Sí, no, sí, no, no. De la diguem-ne...
De la sisena, canon, no? Exacte. No arriba al sisè llibre de Joc de Trons.
No arribarà mai.
Ho sento molt i crec que no arribarà mai, perquè si arriba és una altra obra de George R.R. Martin, que ara sí s'ha guanyat el que el cremem a la plaça pública qualsevol dia, allà, perquè ha decidit que, en canvi d'acabar el sisè llibre, pues, ell fa el seu, ell li diu G.R.R. Marillion, com seria el Silmarillion de sí. Tolkien, perquè ha decidit publicar Fuego y Sangre, que és la història dels Targaryen 400 anys abans de Juego de Tronos. Que dius, a veure...
Això és...
Acaba la sèrie i després ja et posaràs a fer invents.
Això és allò de voler començar la casa per...
Pel terrat.
Pel terrat, perquè és que... Per la teulada, en aquest... Perquè o sigui, si no has acabat...
Acaba, clar.
Després ja pots fer-te les prèvies i començar a fer les teves miseries.
Però aviam, el que corre amb el mundillo literari és que ell està una miqueta com desencantat, perquè ja han explicat a la sèrie com li ha passat per endavant... Ja han anat explicant successos que ell volia explicar després, llavors ja no té tanta gràcia.
A més, és una mica culpa seva, no, això?
Sí, però no, una mica no, completament, completament. Aquest senyor ha viscut molt bé i treballant molt poc durant una sèrie d'anys. Va treballar molt durant una època, però, bueno, també ho entenc, vull dir, va cobrar molts milions,
sí, molts diners.
Sí. Llavors, ara, doncs, bueno, el que sí li feia il·lusió era explicar la història que havia passat abans de tot això, amb la dinastia Targaryen i com arriben al poder i tot això, i ha tret aquest Fuego y Sangre, que és el primer de dos. Ja veurem si treu el segon.
Potser no, potser també...
Igual també es queda ja penjat.
Es posa a fer una sèrie d'això, també.
Però, a tots els fans de la literatura fantàstica, tremendament recomanable. Evidentment, s'ha de llegir. Jo l'estic esperant amb candeletes. El dia que m'arribi, desapareixeré de la llibreria durant una estona.
Una estona llarga, com
exacte,
si...
Exacte, exacte.
Si són d'aquests...
No, a més, serà voluminós.
Jo he de dir que Joc de Trons, la sèrie, em vaig desencantar relativament i l'última temporada no l'he vist.
Jo vaig veure les tres primeres i les tinc allà aparcades dient, mira, el dia que l'acabin, igual aprofito un estiu per fer una marató. I...
Sí, no? Perquè a vegades passa això amb les sèries, que per posar-t'hi i quedar-te mitges,
sí.
Sap greu. Em costa molt veure mirar sèries i mirar pel·lícules, és una cosa que em costa molt. Parlem amb l'Àngel Comas molt sovint a la secció de cinema, perquè em costa asseure'm a més 50 minuts, 60 minuts, sí. Em costa molt asseure'm, no trobo el moment per fer-ho, sempre trobo una altra cosa millor a fer. I és això, vaig fer l'esforç d'intentar veure'l perquè m'agraden molts llibres, però és que em vaig veure un punt que vaig dir, és que necessito saber quan acabarà això.
Exacte, pues no acabarà.
Ja m'ho imagino, ja. En fi, Fuego y Sangre de George R. R. Martin és una altra recomanació, en aquest cas de llibres. En portem tres, Les Motenes de la Locura en els Jocs, el còmic de Black Sad que s'ha reeditat sencer, i Fuego y Sangre de George R. R. Martin. Ara anem a les sèries.
A les sèries. El mes passat recomanàvem una sèrie que, si no recordo malament, era Netflix, sobretot, tota la sèrie de Daredevil i els,
sí, sí.
Els superherois Marvel
tenim,
i tal.
Tenim algun fan a la redacció de Daredevil, sí.
Pues ara me'n vaig a una sèrie basada en un llibre. Abans parlàvem de sèries basades en còmics, i és una sèrie que es diu Cormoran Strike, i que, bueno, si abans era Netflix, ara és HBO. Cormoran Strike està basada en uns llibres d'un autor que ningú coneixia quan va començar, que es diu Robert Galbraith, i que resulta que el seu nom real és J.K. Rowling, l'autora dels llibres de Harry Potter.
Ah, molt bé.
El que passa és que ella va decidir que per fer aquesta sèrie, que és una sèrie de novel·la negra, la sèrie de llibres, no volia que la relacionessin, la sèrie, amb Harry Potter, amb la qual cosa, doncs, bueno, va sortir com a Robert Galbraith i ha funcionat bastant bé. No ha sigut el boom que va ser Harry Potter, però déu-n'hi-do, són bastant bons. I han fet una sèrie que a més és britànica, amb la qual cosa no tenim aquells excessos d'acció, sinó que tenim una sèrie molt de detectius.
Sí.
Molt, molt ben, molt interessant. A més, el personatge principal és un exsoldat que va perdre una cama a Afganistan, amb la qual cosa aquell joc de l'heroi d'acció ja no és tant això, sinó realment un detectiu a l'antiga, un detectiu que realment avui estem de detectius, entre Black Sad aquest.
Sí, sí, sí.
I el més interessant de tot són els personatges, és a dir, les trames, sí que dius, bueno, la trama típica de novel·la de detectius, però amb la sèrie, el Tom Burke i la Holiday Grainger, que són els dos actors principals, són el detectiu i la secretària del detectiu, realment tenen una química brutal entre ells. I la manera de representar els personatges és increïble. Són, de veritat, dels millors treballs que els he vist a tots dos. O sigui que realment molt recomanable. A més, el que fan és, cada dos o tres episodis, tanquen una trama completament, tanquen un llibre. Amb la qual cosa dius, bueno, doncs puc veure tres episodis d'una horeta de duració i, escolta, doncs ja està, puc parar-ho aquí.
Això també ho tenia Sherlock, no?
Sí, que exacte, l'estil de Sherlock.
A mi Sherlock és una sèrie que...
No, fan
absolut. ...que m'han marcat de veritat i que no m'importaria veure molts més capítols. És una sèrie molt, molt ben feta.
És una sèrie BBC, realment molt ben plantejada.
Més, el que crec que està molt bé és els recursos visuals que fa servir i que acompanyen de forma molt discreta, però alhora afegint moltíssima informació. Quan és dels primers llocs on vaig veure converses de WhatsApp en les que
sobre
impreses.
Sí.
Sí, sí, per tant...
No, super, super interessant. De fet, amb el podcast que faig, a Cero en Cordura, vam dedicar un episodi als detectius i, evidentment, vam parlar llargament de Sherlock, tant Sherlock la sèrie com Sherlock Holmes com a detectiu i tal. O sigui que realment...
El podcast, eh? Sí. No en tenies més d'un, de podcast?
No, ara no.
Ara només
Col·laboro
un,
amb altres, però de moment només Cero en Cordura.
Només en tens uns.
Prou feina tenim.
Sí, no, jo és per escolta, si vols fer-los públics ara és un bon moment per fer publicitat.
I tant. Bueno, doncs, si et sembla, anem a passar a les pel·lícules que venen.
Sí,
jo
sí, sí.
Vull recomanar dues pel·lícules que venen. Una, Los Crímenes de Grindelwald, segona part de Bèsties Fantàstiques i On Trobar-les. Bueno, és més del mateix, però sempre és interessant veure l'univers de la Rowling, que ho enllacem amb Cormoran Strike, he traslladat a la pantalla gran, perquè, bueno, sempre és espectacular, és divertit, és molt fresc, val la pena realment mirar-s'ho. Però l'altre, me'n vaig a l'altre extrem. Una pel·lícula que a Sitges ho ha patat i de quina manera. Sobretot entre el públic. Mandy. Mm-hmm. és el retorn de Nicolas Cage.
Home, Nicolas Cage.
Nicolas Cage torna.
Té més... el mateix personatge de sempre? O...
Bueno, Nicolas Cage sempre fa de Nicolas Cage amb qualsevol pel·lícula.
Val, val, vull dir, perquè és...
Però aquí va de desfermat. Si suposa que és algo així com una secta que ja no se sap si ha segrestat o ha matat a la seva xicota i això provoca que ell entri amb ràbia i ja només veure el tràiler i veure com ell s'està forjant allò amb martell i allà picant la seva hatxa espasa, una destral espasa, tot amb una mateixa...
Magnífic.
O sigui, tema de terror, amb component així violent i el Nicolas Cage fent de persona embogida i desesperada, que és, jo crec, l'únic paper que sap fer.
Sí, no, no,
perquè sempre acaba així. Pot ser molt, 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 molt interessant. I ja et dic que els comentaris dels companys que van anar a Sitges i que van estar veient-la i tal, m'han dit que pot ser impressionant, sobretot pels fans del terror, i que val molt la pena, o sigui que farem cas, i ara quan l'estrenin... Pues...
Doncs l'anirem a veure, no?
Anirem a veure.
No serà el meu cas, perquè no vaig al cinema, com ja saben els nostres oients.
Molt però... malament.
Sí, ja ho sé. O sigui,
molt malament.
Insisteixo que l'Àngel Comas ho està intentant de canviar des de que va començar la temporada. Però...
El dimecres passat me'n vaig anar a l'estrena, tant res que havíem recomanat Bohemian Rhapsody,
sí.
Doncs me'n vaig anar a l'estrena, vaig plorar com una magdalena, recuperant a Freddy allà i veient-lo allà moure's, i pel que no l'hagi vist, confirmo el que jo pensava. És una meravella. No com a pel·lícula, és a dir, si miren només cinematogràficament, és allò que dius, home, és millorable i tal, però qualsevol fan de Queen ha de veure Bohemian Rhapsody, o sigui, absolutament recomanable.
L'Àngel ens va dir que sobretot el més destacat, més enllà que potser cinematogràficament això no era una gran cosa, el més destacat era l'actor principal.
Sí, el Rami Malek és impressionant.
Era el més destacable. Anem a l'última part d'aquesta secció, que és l'agenda.
Agenda.
L'agenda, què ens espera aquest mes?
Aquest mes ve molt carregat i el mes que ve té la guinda.
Sí.
Però del mes que ve parlarem el mes que ve.
Parlarem el mes que ve perquè ja veurem com ho fem, això, perquè potser no ens hi entra tot en una secció, ja,
no,
ja ho veurem.
Haurem d'arreglar d'alguna manera.
Ja veurem com ho
fem. Però mira, aquest mes ve molt carregat de coses molt interessants. Per començar, aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, Festival del Joc del Pirineu. Bé, divendres, dissabte i diumenge. El divendres es fa la inauguració, amb una xerrada, amb una presentació i tal. I dissabte i diumenge és el que és el festival en si. Qualsevol aficionat als jocs de taula que agafi el cotxe aquest divendres, se'n vagi cap a la Seu.
A la Seu d'Urgell,
A la Seu d'Urgell. Absolutament recomanable. Jo estaré allà divendres, dissabte i diumenge.
Allà et trobaran, doncs.
A més, estaré muntant activitats amb Ajudar Jugando. I, bueno, hi ha moltíssimes coses preparades. I és un festival que és molt jovenet. Té només aquesta és la tercera edició, té 3 anyets. Però ha crescut d'una manera absolutament increïble. Estan funcionant de fàbula. I realment molt, molt recomanable per qualsevol. Tant sigui jocs més durs com qualsevol cosa a nivell familiar, és a dir, està ple de nens. Hi ha una secció que està plena de nens perquè hi ha joc infantil, però hi ha joc per adults, hi ha joc per adolescents, hi ha de tot.
Uns jocs més durs, què volen dir? A veure,
jocs més durs,
un exemple.
Jocs més complexes de jugar, que requereixen més temps, pensar més. Llavors, mira, els entesos pues, ens aniríem a coses dintre de lleugeret, dintre d'un Puerto Rico, coses d'aquest estil, o un agrícola, que t'obliguen a estar donant-li voltes, controlar molt bé els moviments que fas i tal. Jocs per gent ja experta en el mundillo del joc.
Sí, perquè n'hi han de molt, 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 molt complicats.
Sí, sí, exacte. Pues, tot això ho trobaran, però també trobaran jocs dels que sense saber absolutament res pots començar a jugar en 5 minuts. O sigui que val molt la pena.
Doncs ens apuntem a la Seu d'Urgell aquest cap de setmana i el 24-25 de novembre no hem d'anar tan lluny,
no,
almenys.
A Barcelona.
Podem anar en ferrocarril, en aquest cas.
Sí. Dau Barcelona, al Festival del Joc. Jo personalment considero que és el festival més important del joc a tota la península. És un festival al qual li tinc molt de carinyo, comissariat per l'Oriol Comas, que en sap un pou, i amb la presència de totes les editorials nacionals i moltes d'estrangeres. A més, sempre en presència d'autors internacionals, sempre en presentacions de jocs nous, molt fàcil accedir-hi, entrada gratuïta també, igual que el Festival del Joc del Pirineu, i es fa a la Fabra i Coats, amb la qual cosa tens...
Això és a Sant Andreu,
Sant Andreu. Tens una quantitat d'espai que no te l'acabes. Mm-hmm. Que no te l'acabes. I tens una oferta absolutament brutal. O sigui, allà sí que pots anar... des de mirar aviam què fan fins a buscar aquell joc difícil de trobar, contactar amb aquell autor...
I si tens canalla, també és una forma de passar un dia sense...
Meravellós.
Diferent i sense gastar-t'hi tampoc aquí un...
I que no has de sortir ni a dinar, que tenen un servei de bar excel·lent, eh? O
sigui, fantàstic, no, no el portes realment... tu, no, aquest?
No, aquest no.
Aquest,
no,
el portes,
aquest,
no.
Aquest, aquest em toca el desembre, fent, que ja ho explicaré.
Estava fent aquí... Sí, hem de parlar d'aquesta, el desembre, d'Ayudar Jugando, però ja en parlarem...
I tant.
En parlarem amb tot el detall necessari...
I tant.
D'aquest projecte. I ens queda el més interessant de tot, evidentment. Jo,
per tu. Per
jo ja tinc entrada.
Molt bé.
Sí, perquè no miro ni què es fa directament, ja compro l'entrada sense
normal,
a cegues, com ha de ser aquest tipus de coses quan hi vas sense mirar què és el que es farà. Tinc entrada per la jornada de dissabte.
Doncs sí, al Barcelona Games World, dies 30 de novembre i 2 de desembre, una gran fira de videojocs. També hi estarem allà. Vull dir, hi ha projectes per estar allà.
A veure, si allà ens veurem, jo si sí, ja et buscaré, sí.
A més, allà estarem... Bueno, tenim diverses idees, a veure què surt al final, però realment també tinc moltíssimes ganes de que arribi, perquè és això, no? És veure les novetats, veure nous projectes, poder parlar o apropar-te a dissenyadors o a empreses, poder provar això, no? Vull dir... coses realment que encara no estan al mercat.
Ara hi ha un també et dic que el lloc dels llocs més interessants i on vaig passar més estona és a la primera planta,
sí.
on hi ha és l'autèntic paradís de no et diré que és el millor lloc del món, perquè això ho reservo al Museu dels Videojocs d'Estocolm,
sí.
Que és bé, no.
No, no, és d'aquells jocs que s'ha d'anar un cop a la vida.
Sí, jo ho vaig descobrir per casualitat, he de dir, em pensava que era una d'aquelles coses que passen als llibres, que tu que per casualitat un dia trobes una cosa i desapareix i ningú més hi anirà mai, no? Que, doncs em vaig passar... En tot cas, tornem al Barcelona Games World, que és aquesta primera planta on hi ha tot de consoles i recreatives antigues.
Sí, on... a més, pels que ens agrada tot el tema de la retroinformàtica que li diuen, vale? Realment el poder tornar a jugar amb algunes d'aquestes màquines és una passada.
A més, com que són si no m'equivoco, són botigues o espais que ho tenen a la venda, però que trobes, per exemple, clar, són coses que pots reviure, consoles antigues que tu, per exemple, només tenies un comandament, doncs en trobes quatre i pots jugar amb les quatre persones que hi vas.
Clar, és que, aviam, tu ets jove, però jo me'n recordo les partides al Gauntlet amb màquina recreativa i quatre tios allà apretats intentant jugar al Gauntlet.
Sí, jo a la meva època va enganxar el Street Fighter 2, sí. Era el primer...
Que també ja s'ha convertit en un clàssic.
Street Fighter... De fet, continuen sent els mateixos jocs, els jocs de lluita,
sí.
Però només que han canviat els gràfics, però continuen sent les 6 les 8 direccions.
Aquí
i
està.
Un botó, no hi ha més.
O 5 botons, perquè
sí,
quin combo...
En qualsevol cas, el Barcelona Games World és aquesta fira del videojoc de Barcelona, on hi ha des de presentacions de videojocs, es poden provar les últimes novetats. Recordo l'any passat, per exemple, que es va poder jugar a la Nintendo Switch, estava a punt de sortir o acabava de... Acabava
a punt de sortir?
Estava a punt de sortir, crec. Les cues eren històriques. No? Vaig dedicar a veure-ho jo des de lluny, també t'ho diré. Hi ha moltíssima gent, això sí que és veritat.
Sí, està rebentant.
I això sí, és això, és una bona oportunitat per viure aquest món que cada vegada està més present, especialment entre els més joves, que quan a la meva època érem quatre friquis i ara...
Sí, i ara està com a totes les cases.
El Fortnite i aquest
I
altres invents del dimoni. Doncs, Pablo, ens emplacem a parlar-ne d'aquest projecte d'Ayudar Jugando de cara al mes que ve. I també et convidarem abans de Nadal, ja ho parlarem.
Per fer unes recomanacions
friquis
per comprar.
I demanar
Reis, Pare Noel o qui sigui.
Per demanar o per comprar-li a algú. Són dues opcions que acceptem. Són regals diferents, segurament, que permeten viure l'oci d'una altra manera. Nosaltres ho deixem aquí, ens veiem de moment, d'aquí un mes, ja ho veurem quan ens podem veure una altra vegada. I ara marxem a publicitat i tornem d'aquí una estona amb el Toni Samsó, que ja és aquí amb un dels comerços emblemàtics de Sant Cugat, un comerç que porta més de 75 anys obert. Esperem que el celler de llibres també hi arribi.
Esperem que sí.
Que vagi bé, Pablo.
Adéu, a rebre.